Ja tinc així el regidor de Joventut de l'Ajuntament de Vila-real, Javi López. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i a tots aquells que ens escolten.
I tenim dos persones que formen part del grup de corresponsals juvenils. Un és Mario Moreno i ell és el coordinador dels grups. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
I l'altre és Àlex Concepción. Buenos días, Àlex.
Buenos días, Susana.
Perquè aneu a fer un acte. Jo ho he vist i per això tinc ventatge. Aneu a fer una parxa benèfica. Javi, quin nom l'heu posat?
Bueno, el nom que els corresponsals juvenils van decidir posar-li a esta marxa pues és Petites en Acció, per allò de que al final és una marxa en la que tindrem els animals, els nostres companys de vida, uh-huh. I era, crec, un nom molt característic.
Els coordinadors, els corresponsals de juvenils, quan feu un acte d'aquestes característiques, com ho decidiu? És dir, és algo que... ¿O poseu damunt de la taula?
És algo que ve de llarg, perquè bueno, no és el primer any que duem el projecte. I bueno, l'any passat vam inaugurar una fira del llibre, vam organitzar una fira del llibre benèfica, col·laborant amb Sos Manada, perquè era una protectora que coneixíem. Uh-huh. I este any hem estat fent visites allí al seu centre, on tenen els animals, i hem anat veient-los, i un dia, bueno, conta-ho tu que...
Sí, un dia fuimos a verlos a todos y ver cómo era el ambiente dentro de la protectora. Después de salir de ahí nos surgió la idea de llevar el proyecto no solamente a una visita, sino a algo más, algo que se diese a conocer y que la gente supiese que existen este tipo de sitios, las protectoras, y hacerlo de una forma amigable. Y pues a partir de esa idea que surgió, se planteó cómo se podría realizar y llegamos a lo de la marcha canina, que se decidió después de tener varias reuniones.
Porque cuando van a visitar el centro, pues van parlar de jo suposo que com a tot el món en este moment tot ajuda és poca, no? Vau detectar algun tipus de mancança?
Sí, a veure, ells a vegades tenen certes necessitats més puntuals, perquè per exemple pues, ells no saben quan al millor un gos d'allí se pot ficar mal i al final una factura de veterinari pues, li van molts diners. A vegades els falta, pienso, a vegades necessiten pues, això, que la gent col·labore, bé siga pues, donant pienso o donant algo de diners per a poder garantir que els animals tinguin un cuidat.
L'atenció que toca.
Exacte.
Clar, per això el fet de que em diguera Àlex, lo de visibilitzar.
Efectivamente.
I com aneu a visibilitzar-lo?
Pues no, pues comenzamos primero con lo de la marcha pensándolo, y luego además también cada vez que hacemos un evento, o sea, bueno, un evento, cada vez que hablamos sobre ellos, colocando en las redes sociales, hablando sobre ellos, cada vez que ellos necesitan un tipo de ayuda, lo publicitamos a través de nuestras redes sociales, tanto del propio proyecto de corresponsales como el ayuntamiento también.
Sí, al final tota esta idea, com bé comentava, jo també vaig compartir una d'aquestes visites a la protectora amb el grup de corresponsals juvenils, perquè crec que no hi ha millor manera de conèixer les coses que viure-les en primera persona.
Sí.
Jo, els meus majors sempre me diuen a mi que de lo que te conte no te cregues res i de lo que veig és la meitat. Con lo qual, pense que sempre s'ha de posar en valor el veure les coses, el viure-ho en primera persona i detectar pues, aquestes possibles mancances que tenen, i sobretot la gent jove, en aquest cas el grup de corresponsals juvenils, que vegin també les associacions del nostre poble i de quina manera poden ajudar o contribuir en el seu granet d'arena pues, a millorar la vida, en aquest cas, tant de les persones que de manera voluntària conformen aquesta associació, uh-huh. i que ho fan pues, en els seus propis gastos i demés, i també el millorar pues, la qualitat de vida d'aquests animals que, per desgràcia, pues, o bé han sigut abandonats o... Pues,
uh-huh. Això se fa per l'associació, en concret, com es diu l'associació?
Col·laborem amb 5 protectores.
En 5 protectores.
Sí. Així, la idea principal, pues, ens os manada les visites,
sí.
Però vam dir, anem a obrir-lo per a que, bueno, més protectores tant del poble com a lo millor de Castelló alguna, pues puguem beneficiar-se de tot això. I col·laborem amb Sos Manada, Huellas Callejeras, Salvando Vidas Unidas, Voluntaris Animales Lliures, i després vam dir, per què no, anem a obrir-lo a una protectora també de gats. Van contactar en gats de barri,
clar.
I a lo millor no durant la marxa, però sí que la idea principal és fer la marxa des de la plaça del Llauraor fins a l'ermita, fins al Pinar. I allí se realitzarà una concentració solidària on els protectores tinguin un espai per a muntar-la al seu stand, la seva paradeta, vendre el merchandising, donar a conèixer els animals que tenen allí en adopció. Entonces també per a aquest espai no vam tancar-nos a que dir si Gats de Barri vol participar, endavant. Les va aparèixer genial la idea i comptem en ella també.
A mi em pareix que la unió fa la força, és a dir, i quan més gent col·labora millor.
Exacte.
Antes d'entrar en directe, regidor, estaven parlant ells dos, claro, tu pots anar amb la teua mascota.
Uh-huh. Mascota o sense, també. Realment està obert per a que si vol participar una persona que no té mascota, i inclús conèixer alguna de les, dels animals que estan en els protectors en adopció, estiga obert a fer-ho.
Clar, és el camí no només per a compartir si tu ja tens una mascota, que pots ampliar ixa família dins de casa. Exacte. Sinó per a tots aquells que tal volta volen donar el pas, pues crec que és una manera perfecta, pues esta combinació que s'ha fet, no només de gaudir d'eixe passeig acompanyat de més gent, sinó ixe final, diguérem, apoteòsic, en el sentit de que, el que tu dius, la unió fa la força, ajuntar a tots aquests protectors que al final tenen un fi, un objectiu comú, que és el cuidar a estos animals, o que altres puguen ser la nova família d'estos animals o poder-los cuidar.
Per exemple, ara jo vos poso en el context de ser mare, i que evidentment tu vas i tot el món s'enamora, i més si veus, perquè a més els animals són molt listos i volen carinyo i t'ho demanen en la mirada, no cal que te parlen, no? Que no rebutgen anar per això, és dir, que encara que no se senten obligats a tindre que agarrar ninguna mascota, que en col·laborar ja tenen prou, no?
No, està clar, ningú, al final tu vas de manera lliure, pots simplement fer el passeig, col·laborar en les protectores i gaudir d'una bona estona pel matí, diumenge pel matí. No és necessari sí o sí eixir d'allí en una mascota adoptada.
Clar, i no és només eixe fet, sinó el de conèixer el treball que fan eixes entitats i eixes associacions, i tal volta una persona per circumstàncies personals no pot dur a terme una adopció, però sí que pot passar a ser membre voluntari d'aquest tipus d'associacions i ajudar d'una altra manera que no és l'adopció.
Per exemple, que era algo que jo pensava, clar, és que el que no veus no ho sents, i clar, i en aquest cas és dir, bueno, pots fer d'una altra manera, tu no tens temps per a tindre una mascota, la tens que tindre tancada, o pues, mires el que hi ha al teu alrededor i decidis col·laborar en alguna.
Està clar, i al final crec que també és un dels objectius d'aquest tipus d'activitats el que prenguem consciència tots de lo important que és el cuidar i atendre bé a la nostra mascota, al nostre gos, al nostre gat. Crec que això també és una de les essències. Molta gent adopta per adoptar, i crec que també hem de conscienciar de que és una responsabilitat, i per aquesta mateixa responsabilitat, si no la pots tindre, pues, estaria bé el poder ajudar a aquestes entitats, si realment tu tens aquesta voluntat, pues, d'una altra manera que també fomenta el grup de corresponsals juvenils, que és el voluntariat, al cap i a la fi.
Serà quin dia? Diumenge? El
domingo 3 de junio.
Dos.
Este proper diumenge.
A quina hora se tenen que concentrar i a on?
Començarem, bueno, nosaltres muntarem la paradeta d'inici en la plaça del Llaurador des de les 9:30 fins a les 10:30 aproximadament, que serà quan inici la marxa, acaba l'ermita, pujant pel camí de l'ermita, i la idea aproximada és arribar al Pinar, al terme de l'ermita, al voltant de les 11:30 més o menys, i allí realitzarem una concentració solidària. En les paradetes tindran i s'espai per a, pues, donar-se a conèixer i poder conèixer gent que pugui col·laborar amb elles fins a les 2 aproximadament.
Clar, i que millor espai que la nostra ermita, que crec que durant tot l'any, però especialment ara de cara a l'estiu, pues és el lloc de concentració per excel·lència de la nostra ciutat, i és un paratge increïble per a compartir en els nostres amics de quatre pates.
Que molta gent dels voltants de la nostra ciutat ja el voldrien tindre-la en la ciutat d'ells, en la població d'ells. I ja se té que aportar un donatiu?
Un donatiu són 5 euros per la participació, s'inclou un portavoces de regal, pues, bueno, per apreciar un poquet l'esforç que puga fer la gent. Hi ha gent que li anirà millor, no li suposarà cap esforç, però bueno, hi ha gent que potser sí, i encara així no vol col·laborar.
Clar, i en aquest detallet, pues, també intentem potenciar una major neteja i conscienciació de que els animals són una responsabilitat, i les deixalles que puguen deixar en, pues, les nostres vies públiques, que la gent prenga consciència, que les recullga, perquè tots volem una ciutat neta. Crec que també és una manera, este xicotet detallet, de fomentar ixa neteja i ixa conscienciació per part dels veïns i veïnes.
Regidor, per a poder fer esta marxa, infraestructures que necessiten, suposo, tindran que tallar carrers...
Bé, al final estem parlant de que sempre tractem d'anar a mínims en quant a infraestructura, pel fet de que des de la regidoria de joventut també tractem d'apostar perquè el grup de corresponsals treballi de la manera més autònoma possible, sempre en l'ajuda d'aquells tràmits administratius corresponents, que en este cas s'han realitzat, però com estem parlant d'una marxa, utilitzarem una plaça en un primer moment, que és el Llaurador, amb la qual no hi ha cap tipus de problema. Després la marxa s'emprendrà per tot el camí l'Ermita, una zona de trànsit i de passeig que tots els veïns i veïnes poden utilitzar, amb la qual tampoc hi haurà cap tipus de problemàtica, i al arribar a l'Ermita pues, també utilitzarem els espais de l'Ermita que pot utilitzar també qualsevol veí i veïna, amb la qual a vegades l'objectiu és lo important i el camí el tractem de fer-lo més fàcil possible per a poder aconseguir aquest objectiu.
Jo aprofitant que els tinc així, m'agradaria parlar dels projectes que tenen dins d'aquests grups de joventut, és a dir, miren, ahir coneixíem les dades de les persones que tenen addiccions del grup del que van a Lluís Alcañiz, al centre dia Lluís Alcañiz. Estem parlant de persones d'entre 30 i 60 anys. Val? Estes persones en els jovens d'antes. I algo no deuen fer bé, perquè hi ha molta addicció. Bueno, i ell va donar les dades i vam estar... Ens vam preocupar molt, el 60% han desocupat, i en teoria nosaltres pensem que la gent entre 30 i 60 anys són el motor d'una societat, val? I clar, jo ara vos tinc així i pense, perquè jo d'ells es plantejava ir. Ara, a veure les festes de... Han passat les festes de maio. I la gent pensa... l'única droga permitida és l'alcohol, per tant ningú diu, no s'evita ningú dir vaig a fer una cervesa, però n'hi ha moltíssimes més. I això ja se pot dir, com se diu, i el tabaco. Com se treballa per a fomentar ese mal vici de passar-te-ho bé, perquè és dir, clar, el que no veu no se ho passa bé. Perquè jo puc assegurar-te que bueno, jo no he begut mai i clar, me costa trobar gent que no vega de la meva edat, Com s'està formant a la gent d'ara per a aquests futurs motors econòmics que tindrem d'ací 15 anys?
Mira, jo vaig a llançar tres paraules i ahir li deixo el testic a Mario, que crec que ho podrà desenvolupar molt bé perquè viu la realitat en el dia a dia del seu treball. Jo les tres paraules que llançaria és alternativa d'oci nocturn.
Sí, a veure, és la intenció de lo que ha dit Javi. És un projecte que tenim durant els caps de setmana per a oferir aquesta alternativa, com bé indica el nom. Donar un espai on la gent jove puga passar el seu temps d'oci i disfrutar i gaudir d'una manera sana i lúdica, que puguen disfrutar i donar-se compte de que no sols el seu temps d'oci han d'invertir-lo o poden passar-lo anant-se'n a un bar, a fer-se una cervesa o a consumir, sinó que també poden acudir a, en este cas, l'espai jove, que és on se desenvolupa, i gaudir d'un temps un temps lliure, disfrutant i organitzant activitats, perquè al final s'organitzen pues, des de karaoke, jocs de taula, n'hi ha material per a jugar a ping-pong, badminton, jocs esportius... Al final és un poc lliure, no ho vegin com a algo tancat que van a vindre i van a fer el que nosaltres els diguem, no, tot el contrari. Nosaltres estem oberts a que els joves que vinguen, que de fet n'hi ha un grup prou estable de 15-20 persones que venen tots els caps de setmana, totes les hores, puguen ells decidir un poc en què volen invertir aquest temps, dins de l'espai que tenim i dins del material que tenim.
Clar, perquè sí és cert que la gent jove ha estat molt ben educada des d'un principi i els han anat matxacant molt i repetint-los els problemes que porten les addiccions, la que siga. Però clar, us hem d'oferir una alternativa.
Exacte.
Val? I aquesta alternativa no passa per... Perquè clar, després és que si no veus no eres molon, o ahir només van espringats, o com canviem aquest concepte, és a dir, una persona diu, jo ja m'he fet major i puc arribar a les 5 del matí a casa i per això és un triomfo, val? Però per arribar a les 5 del matí a casa, pues, no sé, pots arribar passant-ho bé sense consumir, eh?
Exacte. Mm.
Jo crec que...
Però hi ha de tindre una alternativa d'oci.
Crec que el més important és la conscienciació i l'educació, com bé comentaves. La conscienciació, pues mira, en les últimes festes, ja que sí, ha ressonat, el grup de corresponsals juvenils, en col·laboració amb la unitat de prevenció de conductes addictives de la ciutat,
exacte,
va dur a terme la campanya que ja tots coneixem a Vila-real, que és Coneixement. Entonces, el fet de que els mateixos joves siguen els que li estan dient a altres, ojo, cuidado, Coneixement, perquè això no és lo necessari com per a poder gaudir de les festes. No és el mateix que te ho diga una autoritat, una persona major, és un igual el que te ho està dient.
Clar, i va ser molt arriscada, eh? Perquè anàveu en una pegatina, perquè a més se van estar explicant, no? De...
Sí.
Así, i la persona que no anava, bueno, que al final anava a estar fatal, perquè al final acaben fatal, es posava una pegatina roja, no?
Era una pegatina amb un signe de menys.
De menys, ah, vale, vale.
Exacte, era la gent que no bevia i tu veies que anava en condicions,
pues mira, això ho vam comentar antes de fer l'acció i jo veia arriesgadíssim, jo dic, madre mía, a veure si se lia, què va passar?
Jo per lo que sé no vaig poder estar ese dia, però per lo que me van contar els corresponsals va anar prou bé, al final... ells anaven en dos tipus de pegatines, una amb un signe més per a la gent que no bevia i en bones condicions i una amb un signe de menys per a la gent que sí que anava bevent, i per lo que sé no va haver cap problema, la veritat.
I que no és una qüestió d'assenyalament, sinó de fer autocrítica i també veure quins nivells o fins a on puc arribar jo dins d'una conducta normal i que no desemboque en males actituds, en bronques, en la... al final el que busquem és defensar l'essència de les pròpies festes, que és gaudir i compartir.
En este cas, tu vas estar, Àlex?
Jo no puc estar present en tota l'activitat, però sí que llegué al final.
Vistes?
Sí, sí que llegué a veure.
Parte de l'activitat?
Sí.
I hi havia bona sintonia?
Sí, la verdad es que la gente no hubo ningún tipo de discusión, de hecho la gente se lo llegó hasta pasar incluso bien con el tema de las etiquetas y tal, y al final, pues yo creo que es sobre todo el objetivo, ¿no? Que lo pases bien con la actividad y que además te conciencias de que puedes disfrutarlo sin llegar a algún extremo, un límite, a pasarte y acabar mal.
Es decir, que sumes, claro, a las, exacto, fiestas, que no le restes.
Efectivamente.
Porque yo estoy convencida que el alcohol no le agrada a ningú, porque de principio no está bo de sabor, eso ya cuando eres molt menut, pero claro, és per on quasi tot el món, i a més, inclús exageren, no? Jo no sé vosaltres, que esteu bones jovens, si vos conten, diuen, oh, és que se ha hecho no sé quantos cubates i tot allò és exageració.
Al final el que s'ha d'intentar és fomentar una competició sana, per exemple, en jocs com el de les pegatines, pel fet de que la gent deixa de beure, i no fomentar una competició insana, podríem dir, que és, jo m'he fet tres cubates, pues jo me'n vaig a fer quatre per a ser més xulo que tu. Al final el que s'ha d'intentar, sense assenyalar a les persones, perquè hem de tindre també aquesta consideració quan parlem de les conductes addictives, que hem d'anar en cuidado i no som professionals ni experts, però hem tractar de conscienciar que no és una conducta correcta, sense assenyalar. Entonces els joves tracten de fer això, buscar alternatives per a que entre ells no siguin els que acusen, sinó aquell que té el problema puga observar en si mateixa, algo no estic fent bé, algo no me quadra. No són els altres que no veuen els estranys, sinó sóc jo el que no puc ni aplegar a casa. Entonces és el que se busca.
Mario, t'arriben a contar algo els joves?
Sí, sí que de vegades en quan t'arriben històries que dius, uf, igual tindríeu que pensar que no és la millor manera d'invertir el teu temps. Però bueno, s'intenta fer un poquet d'autocrítica i sí que és veritat que al llarg del temps se va veient com la gent ja no se pretén a lo millor que eliminen totalment aquest consum, sinó que ho facin de manera responsable, que siguin conscients dels perills que té i de les conseqüències que pot tindre, i que ells també, pues, vagin a poc a poc, a la vegada que van madurant, donant-se compte de que no és necessari, pues, competir de manera insana, de jo, tu t'has fet això, jo me vaig a fer el doble, per a passar-s'ho bé.
I crec que estem deixant de banda un element que en la societat actual i sobretot està present entre la joventut, i que el propi plenari ja van presentar una moció en contra o rebutjant tot el que té a veure en el consum d'aquestes begudes energètiques que estan tan de moda i que ens entrem moltes vegades molt en l'alcohol i és una addicció real el consum d'aquest tipus de begudes energètiques. Entonces, no només ens hem de centrar en les conductes que a priori ja coneixem, igual que tu parlaves abans de les dades del Lluís Alcañiz, sinó en les noves tendències o nous problemes que abans de que siguin una forta realitat hem de lluitar per a reduir i per a que no afecten a la salut dels nostres joves i que aquest motor que tu parlaves ara d'entre 30 i 60 no se torni a repetir en els joves que tenim actualment i que seran el futur.
Sí. Hem de fer una tasca importantíssima. Ha sigut com a guanyadora per damunt de totes, en aquest cas, la cocaïna, que és la que ha arrasat entre gent de 30 a 60 anys. El cannabis va tenir una puja molt forta, se va estabilitzar. Vosaltres, que sou tant en els joves i que a vosaltres sí que... No que no us amaguen, sinó que al final, pues, ja quan estan més distesos, sí que parlen de l'habilitat. Heu detectat aquesta nova addicció que és el joc com algo que està es començant a traure la pateta?
El joc, te refereixes a les apostes?
Sí, addicció al joc.
Sí que és veritat que és algo que no s'ha comentat molt. En l'espai que tenim nosaltres, per almenys, no és algo que veges molt freqüentment. A lo millor perquè la gent no ho té tan normalitzat i no li donen... tanta importància, no t'ho compten, però jo per experiència personal, el temps que duc allí, no he detectat moltíssima gent. De fet, ara mateix no recordo ningú cas que me digueren mira, estic apostant, no sé què.
Perquè això és algo, primer ho fas així i comences ahir, sí. I continues. Això en quant a les addiccions i en quant a ixa deixadesa de aquesta formació quan ells ja poden elegir en la joventut?
Almenys el perfil de gent que sol vindre a l'espai que tenim sí que sol ser prou estudiant. Potser n'hi ha gent que ja està en edat de treballar inclús, però per exemple ell ha vingut alguna vegada, Àlex, i sí que veia, bueno, ell està fent una carrera, el grup de corresponsals que tinc jo sí que solen ser tots edat d'institut i la majoria tenen la perspectiva d'acabar pues, o bé una universitat o bé un grau mitjà.
Clar, estem parlant de tot, eh? O sigui, tenen una formació. Cada un té les seues destreses.
Sí, però al final també el que hem de posar la mira, per dir-ho d'alguna manera, és en quines ferramentes es proporcionem nosaltres als joves per a que puguen decidir. És a dir, no podem... estar queixant-nos d'aquesta falta d'expectatives de formació dels joves si no els estem donant un ventall d'oportunitats per a poder descobrir. Crec que no ens hem de quedar mai en lo heteronormatiu, és a dir, jo acabe i me'n vaig a treballar o faig una carrera i no eix d'ahir, sinó que hi ha mil maneres de formar-se. A l'Espai Jove tractem de proporcionar cursos, no només de formació per al treball, sinó en idiomes i demés. L'IBAG també sempre està sortint d'oferta per a poder formar-nos i n'hi ha mil propostes. Hem d'intentar guiar i ajudar als joves a que busquen aquesta formació i que cada un té unes destreses. Això els hem de fer veure que tots tenim una valia, tots servim per a unes coses o per a unes altres, per a una formació o per a una altra, i el que serà millor en una no serà millor en l'altra, però eixe altre pues perfectament podrà adquirir aquesta formació. Però crec que l'important no és només posar el focus és el jove el que no vol o el que no té ganes d'estudiar, sinó què fem, en aquest cas jo ara parlo com a administració, què fem des de les administracions per a posar a la seva disposició noves oportunitats, nova formació, que ho coneguen i sobretot que estiguen il·lusionats en la formació per al seu futur.
I se posen?
Sí, jo crec que, com bé ha dit Javi, des de l'Espai Jove s'ofereixen una gran varietat de cursos i a part també intentem donar aquest servei de coneixement, de que la gent sàpiga un poc el que té al seu abast, les opcions que n'hi ha i que poden decidir entre no soles el dedicar-se a acabar l'ensenyança secundària, fer el batxillerat i anar a la universitat, sinó que també tenen un ampli grau, una àmplia varietat de cursos i d'opcions per elegir.
I és un poc també la línia en la que naix el programa de corresponsals juvenils. Estem parlant, o hem iniciat l'entrevista, que imagine que al final reprendrem, sobre projectes que creen els corresponsals juvenils, però hem de recordar que també naixen, o naix este programa com un altaveu entre els joves per a transmetre la informació tant de la regidoria de l'Ajuntament de Vila-real, la regidoria de joventut, com de la resta d'informació que a nosaltres ens arriba com a administració i que hem de tractar de canalitzar entre els joves dels nostres centres educatius. Al final, el grup de corresponsals juvenils de Vila-real el formen membres que són part o bé d'entitats i de més, però sobretot dels nostres instituts. Entonces, jo crec que també és important això, el tindre canals directes per als quals puga circular tota aquesta informació.
Àlex, com està el bullying?
A ver, es que ahora mismo yo creo que el bullying sigue estando muy presente en lo que es el día a día de los jóvenes, pero yo creo que ha llegado a evolucionar y ahora se tiene que hablar más de ciberbullying, de lo que es el bullying a través de las redes sociales, de a lo mejor escritos, inclusive en videojuegos y todo. Porque ahora ya no es que estoy en el instituto y viene alguien a pegarme, a quitarme la comida o lo que sea, sino que ahora se centra más en te escribo por redes sociales, te digo cosas, te insulto de otras formas, insulto a tu familia, incluso amenazas de voy a ir por tu familia, voy a ir por ti, voy a ir por quien sea que esté cerca de ti. Y yo creo que es más centrarse en eso porque, claro, antes, al ser algo físico, tú podías verlo y controlarlo. Pero ahora con el aumento de las tecnologías, con el acceso tan temprano que tienen muchos jóvenes a las redes sociales y a lo que es el internet como tal, es más difícil verlo y controlarlo. Y yo he sabido de gente que ha sido acosada a través de internet.
Pero yo ya a ver, todo evoluciona, está claro, el ciber, en este caso ya se le pone una, digamos, un prefijo, ciber antes, sí, un prefijo, ¿no? Que, pero hay mucho, poco, lo normal como había antes en el bullying físico.
Es que
sigue estando.
Sí, sigue
estando.
Es decir,
es lo mismo, pero ahora de otra manera.
Yo creo que la problemática en el bullying, bueno, a mí desde que vam tindre la malaurada pandemia, que parlaven tant del enemigo invisible, sí, que era el COVID,
sí,
pues yo creo que ese calificativo es el que siempre li he posat al del bullying, porque es un enemic invisible. Es, tu ara parles de ni a molt ni a poc, és que realment és molt complicat de detectar perquè generalment aquell que el patís no té la força suficient, l'autoestima suficient, la creença de que n'hi ha institucions o persones que poden ajudar-lo, que és molt difícil de quantificar.
Per lo tant, està igual que quan ens passava físicament, és a dir, se sentia igual de... Perquè, clar, tu tampoc podies anar i dir-li és que m'estan assajant, és que m'estan... Perquè també tenies por, i si les persones les veies i tu també tenies por. Ara ho tenim d'esta manera i, a més, és difícil de detectar. El remei és pujar l'autoestima a la persona en concret, fer un grup de recolzament...
És difícil buscar-li un remei, realment, perquè cada cas és un món i pots trobar-te un cas en el que a lo millor fent un treball de conscienciació previ te'l estalvies i pugues subsanar-lo, i pots trobar-te un altre cas en el que pots fer qualsevol cosa que a lo millor l'assetjador no va variar la seva manera de ser.
I al final reduïm, bueno, jo reduiria a la educació. És a dir, el bullying naix d'algun lloc, que crec que és el primer que ens hem de preguntar. D'on naix aquesta voluntat d'una persona d'assetjar a una altra? Claro, ahí la resposta és infinita. Poden haver moltes combinacions, com bé dia Mario. Però lo important és dia a dia educar i conscienciar, fer veure a aquests xiquets que després creixeran i podran seguir assetjant a gent. Entonces, és fer veure a aquesta gent que això no és el camí correcte, que allò que està patint, si ho patirà ell, pues, tal volta pensaria d'una altra manera, tal volta no, segur. Entonces, crec que és important no només conscienciar, sinó educar dia a dia, però no només per l'aspecte del bullying, sinó per totes les situacions de la nostra vida i tot el que ens passa dia a dia. La educació no només passa per les aules, per els grups d'amics, per les associacions, entitats en les que formen part, també passa per casa, i moltes vegades és molt important. i el saber també les conductes tu com a pare que està tenint el teu fill o no, pues és important, i el tractar de fer un seguiment sense invair, diguem, a la persona de com es troba, i diem de l'autoestima. Pues sí, l'autoestima és molt important, però ja no pel fet de si jo tinc més autoestima o menys autoestima me va afectar més o menys el bullying, sinó perquè en aquesta autoestima possiblement podràs traure més forces per anar a ta mare, a ton pare, al teu professor, al teu amic i dir-li, escolta, m'està passant esta situació i crec que no és normal.
Nosaltres som els futurs, d'ací un temps, en aquestes edats, no? O està addictes a les xarxes. Perquè, clar, sí que hi ha una diferència en el bullying, i ho he reflexionat després, Àlex, quan tu m'estaves parlant. I és que tu antes t'anaves i quan estaves a casa ningú te dia res, però avui te'n vas i cada vegada que mires el mòbil i no pots evitar mirar-lo, estàs continuant sent assetjat. Per lo tant, també ha sigut una moda, és a dir, estem en plena moda, tot el món va pel carrer, més perquè estiguem una miqueta bous tots, perquè anem tots en el mòbil, val? Però jo sé de moltíssima gent que ha començat a deixar les xarxes, de moltíssima gent. No sé si això també és algo que se t'hauria de treballar. Pots fer cas, pots mirar-lo de vegades en quan, pots col·laborar o participar.
És probable, realment és, com bé ha dit Javi, al final és un treball de molt de temps, tant en el bullying que pots tenir en persona com el que se dona per xarxes. Al final és algo que dia a dia n'hi ha que anar treballant i conscienciant la gent per a que potser no demà, però d'ací uns anys, en el futur, la gent tinga un altre punt de vista i se doni compte de que no és necessari potser recurrir a deixar algo o evadir-se d'algo, fugint, per dir-ho així, per culpa d'altres persones que estiguen allí assetjant-te constantment.
És que jo entenc que li donem massa importància, no, tal volta, a les opinions dels demés, a tot el món li pots caure bé.
Exacte.
I la facilitat, ara, en les xarxes socials, és la facilitat i el poc de valor que has de tindre, perquè posar un missatge és molt fàcil i és molt ràpid, no mires a una persona cara a cara, no la mires als ulls, no saps en què li pot estar afectant o no, i crec que has de tindre molt poc de valor, així de clar. Aleshores, pues, és un tema molt complex, com a totes jo crec que les ferramentes que són molt bones en la història de la humanitat també poden ser molt dolentes si s'utilitzen de la manera menys adient, i és la realitat que ens trobem en este tipus de casos. Pues, el telèfon mòbil, l'accés a internet és una ferramenta magnífica també per a conscienciar-nos, per a formar-nos, que antes també parlàvem de la formació, però també pot ser una arma molt perillosa, i el que comentava abans Àlex, l'accés de tan xicotets a aquest tipus de tecnologies, crec que s'ha de fer amb molta precaució, advertint també als més joves dels perills que pot comportar, però sense tindre-li por a la ferramenta. És a dir, és una ferramenta molt útil per a poder utilitzar, però no li hem de tindre por. No. Però sí el respecte i tindre en compte les advertències que ens marquen aquells que sí que ho han estudiat i ho han detectat.
No sé si teniu algo que comentar al respecte.
No, en aquest sentit té tota la raó. Realment és algo que té un potencial molt bo, les xarxes socials, tant el mòbil com tot el que ens dona, però té els seus perills.
I per què quan posem el que siga un comentari, no? O, bueno, participes en algo, comencen a parlar coses molt, 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 molt negatives, i va una deriva negativa, 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 i no se compensa, és a dir, de veres, o és que realment el que la persona que col·laboraria diu, puf, és que ni m'interessa això, és a dir, perquè jo no li trobo un sentit constructiu, eh? És a dir, no sé, com funciona la ràdio, no? I algú diu, bueno, pues la ràdio, pues soc capaç de dir, pues no sé, la ràdio és de no sé què, en vez de dir, bueno, pues hi ha una ràdio perquè ha funcionat, pues fíjate que en la ràdio, és a dir, per què no anem cap a la deriva de
És molt fàcil ficar un comentari negatiu, com va dir ell. Al final és algo que dius sense tindre ningú davant, simplement ho escrius en el telèfon i ho envies.
Però és que jo sense tindre ningú davant, que ni siquiera el conec, no sé, a lo millor és algú que posa en valor, no? I dius, ostres, que xulo, no? Com m'agrada, no? Per què no, si m'agrada?
I seria l'ideal, al final és el que parlem, té un potencial molt bo perquè te comunica, estàs en contacte amb tot el món, sempre que vulguis, però té el seu risc i moltíssima gent ho empra per a fer més mal que bé.
I jo posaria l'exemple, perquè enxufem la tele, posem el telediari i veiem moltes més notícies negatives que positives, quan de positives n'hi ha moltes.
Pues, o a lo mejor ens quedem en
sí,
les negatives.
També és possible, també és possible.
Jo, per exemple, he donat les dos que avui era notícia, que era la llei d'amnistia, feia mitja hora que s'havia aprovat.
També és cert que depèn quina notícia i, és valorable.
Sí, però podeu veure, vale? I altra que també m'ha paregut meravellosa, sobretot perquè és que som a Xina, no? Perquè resulta que en el pico de, bueno, en Penyagolosa, han posat la bandera de Palestina, és a dir, a 1813 metres, com és que n'hi ha, pues ha pujat algú i ha posat la bandera de Palestina, ha coincidit que el president del govern no ha reconegut com un estat, i clar, si és dos notícies per a mi avui són bones.
Clar,
són bones,
clar,
són notícies, qui s'ho agarra bé o mal.
Clar, hi ha notícies que poden tindre ixe valor subjectiu, la gran majoria, però n'hi ha que cauen pel seu propi pes. Els que estaran a favor, per exemple, del reconeixement d'un estat, pensaran que és una notícia bona, i els que no estaran a favor del reconeixement d'eix estat, pues, es pareixerà una notícia terrible. Crec que ahir pot haver ixa dualitat, però n'hi ha altres notícies que cauen pel seu propi pes. I sempre m'anem el que tu dius a la negativa o al comentari negatiu, perquè el fer un comentari constructiu és molt més complicat que tirar, diguem, un comentari en contra de lo que s'ha fet, perquè no és el mateix dir això està mal que jo et diga això no m'agrada com s'ha fet, per què no proves la pròxima volta a fer-ho de tal manera,
o això es podria fer, te pareix?
Efectivament.
Comencem a canviar ese concepte, no? A mi m'ha paregut molt curiós que algú que ha tingut la valentia de pujar-se al pico de Penyagolosa, que ja que tenen un parell de nassos, perquè a més ara tenen que ser uns tècnics especialitzats per a que no es passa res, per a poder baixar-la. Perquè, claro, Generalitat ha dit que això fora perquè no és el puesto on estar una bandera. Que ja no me mireu ningú i diu, bueno, jo aquestes coses, jo venia a parlar de mi libro.
No, però està clar que nosaltres hem començat per un altre tema, i si vols reprenem en el fet de les xarxes socials, ja que hem començat parlant de la nostra marxa canina que organitza el grup de corresponsals juvenils en col·laboració de la regidoria de joventut de l'Ajuntament de Vila-real, pues podem dir les nostres xarxes per a aquells que ens escolten.
Hombre, clar que sí.
Estan per un costat les xarxes de l'Espai Jove com a tal, Espai Jove Vila, tot junt i en minúscula. Ens podeu trobar a l'Instagram i al Facebook. I després també a l'Instagram podem trobar un perfil únicament i exclusivament dels corresponsals juvenils, que s'anomena Vila Jove, tot junt també i en minúscules, i ahí poden trobar informació de tots aquells projectes que realitza este grup de corresponsals juvenils. Així tenim una representació, però per a aquells que després escoltaran l'entrevista, pues també donar una salutació i un abraç especial a tots, perquè fan una feina desinteressada molt interessant, i també són el reflex d'altres joves. I ahí pues podem veure infinitat de projectes que podem fer un repàs i acabem en la marxa canina, que és el que ens ocupa el diumenge dia 2. Però últimament, ho comentàvem abans d'obrir micros, el grup de corresponsals juvenils no ha parat, han organitzat les trobades en la residència Verge de Gràcia, juntant-se amb els iaios, amb els més majors. Han organitzat una fira del llibre també per a replegar fons. Han organitzat les olimpiades juvenils per a fomentar l'esport, un esport que la nostra ciutat és ciutat del salut i l'esport, pues una dient més. I com no, la campanya de coneixement, que també la hem comentat, i estan preparant altres projectes que en un futur pues estarem encantats de vindre a contar així. I com no, pues la marxa canina, no? Que jo crec que Àlex mos podria dir quina manera de quina manera se pot inscriure la gent que encara no ho ha fet, perquè ja tenim a unes quantes persones inscrites, al voltant d'un grup de 25-30 persones, i sabrem que seran moltes més, però que ens explique tant la manera a través del nostre cartell i també de manera presencial.
Vale, pues sí, como ya bien dijo Javi, Está el cartel, que también está en las redes sociales, y está el código QR, que se escanea, abre un formulario en el que te puedes inscribir y tienes toda la información que necesitas. Pero también estaría el mismo día domingo, de 9:30 a 10, que es cuando estaremos montando todo lo que es para la marcha. Puedes inscribirte si estás alrededor de esa zona, o inclusive personas que simplemente estén paseando por la ermita podrían inscribirse y participar en lo que es la propia marcha.
Claro, al final, mira, de una iniciativa como puede ser la de Happy Yayos, que era la de visitar als yayos en la residència, podem extraure una conclusió que ara mateixa podríem traure i hem de pegar-li una volteta. Però, al igual que nosaltres hem fet esta inscripció a través d'un codi QR, comentàvem que no tot el món està veat a l'ús de les noves tecnologies, con lo qual i s'aposta per el poder inscriure's de manera presencial allí a la plaça del Llaurador, pues també ens ajuda a que ese intercanvi generacional que vam viure en la residència també l'apliquem en el nostre dia a dia i l'apliquem ara obrint l'oportunitat de participar en activitats tan boniques com esta marxa canina.
Qui és el del que heu vingut a parlar, però jo sempre que vingueu vos preguntaré de tot. Me preocupa molt el que li passen en els grups joves, vull saber el que treballeu, el que feu i també fins i tot de les notícies que vos feu ressò o no, perquè ells vos tenen un poc com a punt de referència, eh? I sí, això és molt important.
Al final, bueno, la idea principal del grup era, com ha dit Javi, el fer un poc d'altaveu. L'arribar als joves a través dels propis joves, i ells són voluntaris, és gent que participa simplement pues, perquè li interessa, perquè vol aportar i perquè vol col·laborar, i n'hi ha que valorar-ho, perquè al final és un grup de joves que simplement participa i organitza aquest tipus d'activitats, inclús intenta fer arribar als joves informació que els pugui servir a nivell de formació, però a nivell d'oci també, sense endur-se res, per dir-ho així, no? Simplement per l'interès d'aportar a la ciutat i intentar que funcione tot d'una manera més orgànica.
Home, és que l'interès que se té és que no vos visqueu en un futur com estem bé nosaltres, eh?
Efectivament, sí. I al final el que busquem és que els joves també tinguin ixa arrel en la ciutat, ixa identitat, que coneguen la nostra ciutat, que coneguen les associacions de la nostra ciutat, que ajuden a donar-li vida i a promoure molts sectors, des de la solidaritat, hasta l'oci, la salut, que al final els joves de Vila-real no només van a ser el futur d'ixe que parlàvem, sinó que ja és una realitat, que són el nostre present i que han de tindre veu i han de tindre espais com el grup de corresponsals juvenils on poder contactar, ja no nosaltres només com a administració, sinó en la resta de joves i dir, escolta, mira les oportunitats que tenim a Vila-real, que tenim de tot.
Pues Àlex Concepción, gracias por haber venido.
Muchas gracias por invitarme.
Espero que no seas la última vez que vengas. Y también, como no, Mario Moreno, muchas gracias por haber estado así.
De res, ha sido un placer.
Y Javi López, regidor de Juventud, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, a todos los que nos escolten, y como no, al grupo de corresponsales juvenils por todo ese trabajo desinteresado que fan al llarg de l'any. Y de seguro estaremos así pronto para contar novedades, proyectos y todo ello del que vulguis que parlem.
Gracias.
Nos vamos y yo me juego la plata. Hecho de